Bon dia, les escoles vetllen per racionalitzar l'ús de les pantalles i demanen que les famílies també ho facin.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Nosaltres acabem sent una mica aquest embut a nivell de satisfer les demandes, les necessitats socials que hi ha, per una banda, a nivell educatiu, a nivell mèdic, pels estudis que n'acabin sorgint, per a les necessitats de les famílies, però és el que diem, als centres intentem posar-hi molta consciència i molta racionalitat en l'ús que en fem de tots aquests dispositius, des dels infants més petits fins als més grans.
Acabem d'escoltar el director de l'escola Malagrida d'Olot, Jordi Ferrarons, en declaracions als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. Com escoltàvem, des dels centres escolars creuen que la gestió de les noves tecnologies en infants ha de ser dins i també fora les aules. Expliquen que segueixen les directrius del Departament d'Educació, on es detalla com regular l'ús de les pantalles durant les classes. Per conèixer quina és la situació exacta en alguns centres de la Garrotxa, precisament hem parlat amb membres de l'escola Malagrida i també del Cor de Maria, Maria Reina. De seguida en coneixem tots els detalls i les veus protagonistes d'aquest ús de les pantalles als centres escolars de casa nostra. Però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat d'aquest dimecres plujós a casa nostra, 19 de març de 2025.
El dia en 4 minuts.
Precisament parlant de pluja, la Garrotxa deixa d'estar en excepcionalitat per sequera i passa a estar en estat d'alerta. Això comporta la possibilitat de fer un major consum d'aigua al sector primari, a la indústria i a la població en general. Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per risc d'inundacions a Catalunya per la previsió d'acumulació de pluges especialment al nord-est del territori. Des de l'entitat demanen molta prudència a les activitats a l'aire lliure i en la mobilitat. Agustí Arbós lamenta haver-se sentit sols en el projecte de la piscina municipal coberta. L'alcalde d'Olot diu que és un equipament necessari per la ciutat. Considera que és una decisió política i no tècnica. Comencen els treballs de millora del passeig de la Muralla. Es preveu que les obres tinguin una durada de 5 mesos i mig. La reforma permetrà transformar el passeig en una nova zona jardinada i facilitar-ne l'estada. La Marguinera engega un projecte educatiu enmig de la natura. El centre té activitats ideades per a tothom, sobretot gent gran, famílies, persones amb diversitat funcional o petits grups de mainada. Mercadona contractarà més de 300 persones per a la campanya d'estiu a les comarques de Girona. La companyia ofereix un salari de més de 1.600 euros bruts al mes i formació per a tots els llocs de treball. En tenis taula, el Club Tenis Taula Olot treu el cap de la zona baixa i visita aquesta jornada l'Art i el Santiago amb l'objectiu d'allargar la bona dinàmica. El conjunt olotí jugarà aquest divendres a la tarda amb dos jugadors diferents respecte a l'enfrontament de divendres passat contra el Borges. També parlarem que Olot impulsa la redacció del Pla Estratègic 2025-2035 de l'àrea d'esports. La idea és reunir a tots els agents esportius de la ciutat per intercanviar opinions i necessitats que hi ha actualment o que puguin aparèixer en un futur. I tancarem aquest informatiu parlant dels museus d'Olot, pioners en la implementació del Pla d'Accessibilitat. Al novembre passat, la Generalitat va aprovar el Codi d'Accessibilitat de Catalunya. Avui en coneixerem tots els detalls.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Barcelona aprova el reglament inicial perquè la Guàrdia Urbana pugui començar a fer servir pistoles elèctriques l'abril del 2026. La proposta ha tirat endavant amb el suport de PSC, Junts, PP i Vox i els vots en contra d'Esquerra i Barcelona en Comú. Catalunya té 33.757 nous residents a l'estranger, un 3,3% més que ara fa un any. El nombre total de ciutadans d'origen català que viuen fora del país supera ja els 400.000. Claven una bufetada a una treballadora del Coop de Castell Castelldefels per no poder fer una prova mèdica. El sindicat SATSE reclama la presència de vigilants privats als centres d'urgències. El filòsof Pere Lluís Font guanya el 57è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Òmnium aplaudeix la contribució del també teòleg per haver potenciat la filosofia en català. A l'àmbit europeu, la Comissió Europea defensa el dret a la manifestació de la comunitat LGTBI després de la prohibició d'Hongria i diu que tothom ha de poder ser qui és, viure i estimar lliurement, segons ha apuntat la comissària La Hibib. I arresten una llevadora de Texas als Estats Units per un avortament en un dels primers casos des de que ho han prohibit. La detinguda, que suposadament dirigia una xarxa de clíniques abortistes a la zona de Houston, podria enfrontar-se a 20 anys de presó i $100,000 de multa.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Continua la situació de litres i litres. Van caient pluges aquesta matinada de 1 a 10 litres en molts sectors. N'han caigut 7 a Olot, 3, només 3 litres a Vic, però en canvi s'acosten ja els 20 litres al Banyà, justament a la capçalera de la Muga. Molt bona notícia de cara a Darnius Boadella, un embassament que està a punt d'arribar al 38% de la seva capacitat. També ha plogut, per exemple, en punts del Ripollès, 12-13 litres a Sant Pau de Segúries i arribant també els 13 litres en forma de neu a Núria. La temperatura avui ens donarà neu a partir dels 1.800-2.000 metres, a la tarda pujant a 2.200. Puja la temperatura i, per exemple, dalt del Montseny ja tot serà aigua. Un dia de força litres, perquè anirem sumant a molts indrets de 20 a 50 litres, i en 24 hores no descartem que alguna zona de l'interior, a tocar del Montseny, Guilleries, Pirineu Oriental, s'acostin als 80 o 100 litres per metre quadrat. Realment no plourà de forma torrencial, però pot fer moltes hores i sumarem molts litres. En general, cap a la Garrotxa ens podríem quedar al voltant d'aquests 40-50 litres. Molt bona notícia, no cal dir-ho, pels aqüífers i per anar creixent els rius, que de moment doncs no han de sortir de mare. Situació demà també de pluges i plogims, potser no tanta quantitat com avui, alguna boira muntanya, alguna boira localitzada a les valls i la temperatura lleugerament més alta. Sembla doncs que la cota de neu es mantindrà a cotes elevades.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres, pendents de la meteorologia, especialment 19 de març de 2025. Comencem parlant, però, d'educació, en aquest cas de les escoles que vetllen per racionalitzar l'ús de les pantalles i demanen que les famílies també ho facin. Des dels centres creuen que la gestió de les noves tecnologies en infants ha de ser dins i fora les aules. Expliquen que segueixen les directrius del Departament d'Educació, on es detalla com regular l'ús de les pantalles durant les classes. Per conèixer quina és la situació en alguns centres de la Garrotxa, hem parlat amb membres de l'escola Malagrida d'Olot i també d'un altre centre de la capital de la Garrotxa, com és el Cor de Maria, Maria Reina.
L'informatiu del migdia.
L'ús de les pantalles, ja sigui dins o fora les aules, és una de les prioritats socials d'avui en dia a l'hora de gestionar com les utilitzen els infants. Fa unes setmanes, diversos estudis apuntaven que les pantalles havien d'entrar a la vida diària dels més petits a partir dels 6 anys i que abans s'ha anat de racionalitzar la seva utilitat. Les escoles en són una de les protagonistes, ja que hi ha aparells tecnològics a les aules que serveixen com a recursos, com poden ser les pantalles. Però com es gestiona el seu ús en el seu dia a dia? En parla el director de l'escola Malagrida d'Olot, Jordi Ferrarons.
Nosaltres acabem sent una mica aquest embut a nivell de satisfer les demandes, les necessitats socials que hi ha, per una banda, a nivell educatiu, a nivell mèdic, postestudis que n'acabin sorgint, per les necessitats de les famílies, però és el que diem, als centres intentem posar-hi molta consciència i molta racionalitat en l'ús que en fem de tots aquests dispositius, des dels infants més petits fins als més grans.
Des del Departament d'Educació de la Generalitat es marquen unes directrius perquè els centres les segueixin i les mateixes escoles busquen vies per fer un ús racional de les pantalles. És el cas de l'Escola Cor de Maria, Maria Reina d'Olot, on la responsable de les TIC, Adriana Claveguera, explica alguna de les activitats que fan amb la presència de la tecnologia.
El que hem de fer és, per exemple, potenciar activitats com el pensament computacional desendollat, que és el que intentem fer més aquí a Educació Infantil, que són activitats que sí que treballen la resolució de conflictes, el raonament lògic, aquestes habilitats més socials, però sense els dispositius digitals. És a dir, tan fàcil com marcar un recorregut a terra perquè els companys el puguin seguir, o activitats com un és el robot i l'altre és el programador, però sense el dispositiu digital o la pantalla com a recurs.
L'ús de les pantalles no s'acaba entre llibres i pupitres. El paper de les famílies és fonamental per frenar situacions que no ajuden, com les que comenta el director de l'Escola Malagrida.
Malauradament tenim moltes famílies que no vetllen per cap mena de control sobre l'utilització que en fan els seus fills i filles, tant un abús excessiu d'hores. Ens trobem alumnes que des que surten d'escola fins que se van a dormir estan davant de pantalles, de consoles, de telèfons mòbils, amb els que no haurien de tenir accés ni que fossin els mòbils de pares o de mares.
En els darrers anys, segons apunten des de l'Escola Cor de Maria, Maria Reina, han denotat un abús de les pantalles en l'àmbit familiar.
Sí que hem notat des de l'escola que fora del context escolar veiem un abús per part de les famílies, d'altres contextos, d'aquestes pantalles. Llavors nosaltres les conseqüències també les veiem. Veiem que últimament els nens tenen menys atenció, menys concentració. Per què? Doncs perquè les pantalles els donen una immediatesa, un tenir ràpid allò que busquen, que les activitats més lentes o més reflexives llavors no els hi permeten fer aquesta immediatesa, llavors els hi costa més.
El Comitè d'Experts del Ministeri d'Infància d'Espanya recomana no exposar els nens a les pantalles fins als 6 anys. Entre altres iniciatives, el grup recomana que els menors d'entre 0 i 3 anys no siguin exposats a dispositius digitals en cap cas. Entre els 3 i els 6 anys també es desaconsellen l'ús i apunten que només s'hauria de fer com a excepció i sempre sota la supervisió d'un adult.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes, parlem d'aigua i de meteorologia, en aquest cas de la Garrotxa, que ja ha deixat d'estar des d'ahir en excepcionalitat per sequera i passa a estar en estat d'alerta. Això comporta la possibilitat de fer un major consum d'aigua al sector primari, a la indústria i a la població en general. Les pluges dels darrers dies han permès fer una desescalada al govern de la Generalitat. Tot i això, la portaveu del govern català, Sílvia Paneque, ha apel·lat a la responsabilitat. Ens en dona més detalls en Gerard Puigdemont.
Es rebaixa el nivell d'alerta per sequera a la Garrotxa. Fins ara la comarca es trobava en estat d'excepcionalitat, però les pluges continuades dels darrers dies han portat el govern de la Generalitat a rebaixar la restricció per sequera arreu del país. Des d'aquest dimarts, la Garrotxa, que pertany a la serralada transversal, es troba en estat d'alerta. En parla Sílvia Paneque, portaveu del govern.
Però amb tota la prudència de que quan sortim puguem garantir que aquesta sortida és estable i que no ens hem de veure abocats al cap de pocs dies a tornar enrere a escenaris de restricció.
Amb l'actualització de la restricció, ara la Garrotxa té un topall de 250 litres per habitant i dia en el consum domèstic d'aigua, quan fins ara tenia 230 litres per habitant i dia. En l'àmbit agrícola, la reducció ja no ha de ser del 40%, sinó del 25%. En l'àmbit ramader es passa del 30% de reducció al 10%, i en l'àmbit industrial es passa del 15% al 5%. La portaveu del govern ha agraït l'esforç que han fet especialment el sector primari i la indústria per reduir al màxim els consums d'aigua, però també la població en general. Assegura que una part important de la gent ha pres consciència en aquest àmbit i que això en algunes zones s'ha notat en els consums diaris d'aigua.
En aquests moments el consum d'aigua mig a Catalunya dels catalans i catalanes és menor, estan moltes conques en alerta, menor que en moments on havíem tingut les conques internes en excepcionalitat i en emergència. Per tant, donar les gràcies per aquest comportament responsable.
El pròxim pas serà passar a nivell de prealerta, en el qual actualment s'hi troben municipis costaners del Penedès, Camp de Tarragona i l'Ebre, o bé la normalitat absoluta segons les pluges que hi hagi. El Ripollès, Osona i el Pla de l'Estany ja es troben en aquest escenari. En canvi, alguns municipis de l'Alt Empordà es troben encara en estat d'excepcionalitat.
En aquesta línia, com dèiem a l'inici de l'informatiu, dimecres marcat especialment per la meteorologia a casa nostra, on Protecció Civil ja ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per risc d'inundacions arreu de Catalunya per la previsió d'acumulació de pluges, especialment al sud, ja en aquest inici de dimecres, i ja de cares a la tarda al nord-est del territori, entre les quals hi ha la comarca de la Garrotxa. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una acumulació de pluja més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores. Precisament des de Protecció Civil demanen molta prudència a les activitats a l'aire lliure i en la mobilitat, sobretot a les zones de muntanya i gotes altes. I recorden que és molt important que no es travessin rieres, barrancs, torrents ni cap zona inundable en general, allà on plogui o on ja hi hagi acumulació d'aigua.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Agustí Arbós lamenta haver-se sentit sols en el projecte de la piscina municipal coberta. L'alcalde d'Olot diu que és un equipament necessari per la ciutat. Considera que és una decisió política i no tècnica, assegurant que necessita una resposta per part de la Generalitat davant d'aquesta negativa. En aquesta línia ja ha convocat el conseller per fer una trobada i parlar sobre el projecte.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
La Generalitat considera que Olot no necessita una piscina municipal coberta. Aquesta és la notícia que avançava Ràdio Olot i Olot Televisió a mitjans de novembre del 2024 i que no va agradar gens a l'equip de govern, aleshores liderat per Pep Berga. El document al qual va tenir accés aquest mitjà detallava que la capital ja compta amb les instal·lacions del Club Natació Olot i que, per tant, la piscina municipal coberta no seria necessària. Ara, amb Agustí Arbós com a alcalde de la ciutat, recorda com van rebre la notícia i que es van sentir molt sols després de conèixer la negativa per part de la Generalitat.
Ens trobem en un punt en què l'equip de govern hem tingut moments, que, i ara crec que és un d'aquests moments, en què lamentem molt haver-nos trobat sols davant d'aquesta situació. Sols perquè abans de fer l'altura vam veure els grups de tots els grups de l'oposició, pràcticament tots, posicionant-se clarament en contra d'aquest projecte, de la piscina. Nosaltres estem molt convençuts que aquest projecte és un projecte que la ciutat demanda. De fet, hi ha una recollida de signatures molt important, els usuaris i usuàries ens ho transmeten i fa molts anys que ja és com gairebé un deute històric de la ciutat poder tenir una piscina municipal coberta, climatitzada.
L'alcalde d'Olot també apunta en una entrevista a Olot Televisió que percep que es tracta d'una decisió política i no tècnica. Remarca que la decisió és contradictòria respecte al que diu el Pla d'Equipaments Esportius de la mateixa Generalitat. Demana saber una resposta i diu que la decisió de si Olot ha de tenir una piscina municipal coberta ha de recaure a la ciutadania.
Però després hi ha un punt d'apreciació absolutament, que jo crec que és absolutament polític. Perquè al final l'apreciació que fa la Generalitat és dir: no considerem que Olot necessita una piscina pública coberta. Que això, em sap molt, no és una consideració tècnica, és una consideració política. I a més, en contradicció, el pla que té la Generalitat d'equipaments esportius al llarg del país, on sí que marca que a la comarca de la Garrotxa hi ha d'haver un equipament de piscina municipal coberta.
Els pressupostos de l'Ajuntament per aquest 2025 ja inclouen una partida important del capítol d'inversions destinada a la construcció de l'equipament, el cost total del qual s'enfila fins als 5 milions i mig d'euros. També en matèria d'obres i infraestructures a Olot ja han començat els treballs de millora del passeig de la Muralla. Es preveu que les obres tinguin una durada de 5 mesos i mig. La reforma permetrà transformar el passeig en una nova zona enjardinada i facilitar-hi l'estada. Costarà al voltant d'uns 300.000 euros i es tracta d'una de les accions del PIAM del nucli antic d'aquest 2025, informa Natàlia Moreno.
Aquesta setmana s'han començat els treballs per la reforma del passeig de la Muralla. Les obres, que costaran al voltant d'uns 300.000 euros, tindran una duració d'uns 5 mesos i preveu finalitzar-les abans de les festes d'altura. Les obres tenen per objectiu restaurar, renovar i realçar el patrimoni del nucli antic d'Olot, millorant la qualitat de l'espai públic i el confort urbà. El projecte va néixer del PIAM del nucli antic i està inclòs en el Pla de Millora de Places i Placetes de Proximitat del nucli antic d'Olot, que fins ara ha permès restaurar i renovar diverses places i espais del barri vell de la ciutat, tot posant en valor el patrimoni cultural de la zona. Imma Muñoz, regidora de Barris i Participació, i Jordi Güell, regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament d'Olot, explicant que la reforma s'ha gestionat amb l'aportació i suport dels veïns i veïnes de la zona.
Ha regenerat molt el que és la via pública del nucli antic. Ara anem a la regeneració dels habitatges, però el que és la via pública s'ha regenerat molt i ara estàvem pendents del passeig del Muralla, que també era una petició de tot el Consell de Barri i de tots els veïns i veïnes.
No és un exercici que s'hagi fet tancats en un despatx, sinó que és un exercici que s'ha fet, diguem-ne, de portes obertes en tota la gent que han pogut, diguem-ne, cridar o que s'han sentit cridades a col·laborar a la definició d'aquest projecte.
El nou passeig passarà a ser una nova zona enjardinada amb parterres, arbres i arbustos que dibuixaran un passadís vegetal al llarg del passeig, connectant el nucli antic amb el riu Fluvià i amb paviment reaprofitat de les lloses provinents dels carrers del voltant i del passeig actual. S'assenyalarà també l'antic traçat de la muralla d'Olot i també reconfigurarà la zona de jocs.
Un passeig bastant diferent, no? Pensem que molt més acollidor, que convidarà molt més, doncs, el passeig, a la conversa, a seure-s'hi, a parlar, no? I que afavorirà, pensem, també, doncs, aquesta idea que tenim sempre, que és crear més comunitat.
L'obra preveu pacificar també el carrer Valls Vells i permetrà la circulació de vehicles pel carrer Llosa. En aquest sentit, per arribar fins a la plaça del Carme, es podrà travessar pel passeig a l'alçada del carrer Montcarmel, que connecta amb el Carme.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
La Marginera engega un projecte educatiu enmig de la natura. El centre té activitats i dades per a tothom, sobretot gent gran, famílies, persones amb diversitat funcional o petits grups de mainada. Des de l'associació expliquen la importància de construir una rutina per agafar hàbits i sentir-se realitzat. Néstor Carvajal.
La Marginera és un centre on s'ofereixen teràpies i programes educatius envoltats de la natura. Tal com explica Ariana Mayarac, membre de l'associació de la Marginera de la Bossa, és un centre en un lloc idíl·lic i envoltat de bosc. Està ideat per a qualsevol persona que vulgui trobar tranquil·litat i desenvolupar-se amb la companyia dels cavalls.
Els cavalls és el que t'aporta de dir, jo t'acompanyo, un cavall és un mamífer igual que nosaltres, i és social igual que nosaltres, per tant no li agrada estar sol, li agrada estar amb gent i per tant compartim nosaltres, no? Llavors a partir d'aquí un cavall no et jutja, no et demana de pen què i simplement està al teu costat i a través d'aquí te dona la seva escalfor, te dona els seus moviments, te dona el seu acompanyament, te dona com ell entén les coses, no? Que són molt més simples que els recargolats que som els humans, no?
Des de l'associació expliquen que s'ajuda a construir una rutina i que a escala personal és molt important per agafar hàbits i sentir-se realitzat. Les activitats estan pensades per a famílies, gent gran, persones amb diversitat funcional o petits grups de nens i nenes d'escoles i instituts de la comarca. Creuen que és el moment idoni per començar el projecte educatiu que ofereixen, enfocat en la natura.
En un moment ara que tenim les instal·lacions, tenim els professionals, tenim l'entorn, com per apostar de fer un projecte educatiu a la natura per nens i nenes que els hi vingui de gust a desenvolupar-se, créixer amb uns valors, amb un desenvolupament, unes habilitats, unes rutines, a través de la natura.
La Marginera està oberta des de les 9 del matí fins a les 4 de la tarda a la Vall de Bianya.
Abans dels esports, Mercadona contractarà més de 300 persones per a la campanya d'estiu arreu de les comarques de Girona. La companyia ofereix un salari de 1.685 euros bruts al mes i formació per a tots els llocs de treball.
Mercadona ha iniciat el procés de selecció per reforçar el seu equip de cares a la campanya d'estiu a les comarques gironines. L'empresa busca incorporar més de 300 persones per cobrir vacants als seus supermercats, amb l'objectiu de garantir un servei òptim i adaptat a la demanda estacional entre juny i setembre. Les ofertes d'ocupació ja estan disponibles al lloc web i les persones interessades poden inscriure's directament a través del portal d'ocupació. A les ofertes es descriuen les condicions del lloc de treball, com ara un salari de 1.685 euros bruts al mes per una jornada de 40 hores setmanals. També destaca la formació específica que reben les noves incorporacions de la plantilla des del primer dia, fet que permet desenvolupar les seves funcions amb eficàcia i seguretat, sense necessitat d'experiència prèvia. Un altre dels aspectes més valorats per la plantilla de la companyia és la planificació horària. L'empresa lliura els horaris amb antelació per facilitar la conciliació personal i estableix diverses possibilitats de jornades setmanals, segons el tipus de contracte. Aquesta flexibilitat permet als treballadors organitzar millor el seu temps i adaptar-se a les necessitats de l'empresa durant la temporada alta. Les noves incorporacions passaran a formar part d'un equip amb vocació de servei al client i capacitat de millora constant, assegurant que tant els clients com els empleats tinguin una bona experiència durant la campanya d'estiu. A tancament del 2024, la cadena té actualment 26 supermercats a les comarques gironines.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec Solfa Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
Parlem de tenis taula, com sempre, de la mà del club tenis taula Olot, que ja ha tret el cap de la zona baixa i ara visita l'Arteal Santiago amb l'objectiu d'allargar aquesta bona dinàmica. El conjunt olotí jugarà amb dos jugadors diferents respecte a l'enfrontament de divendres passat a Olot contra el Borges, en un partit clau per les aspiracions europees. Senyor Puigbert.
L'Olot ha trencat una mala dinàmica d'un mes sense guanyar i vol seguir sumant punts per apropar-se a la setena posició, que és la que donaria pas a les competicions europees. De fet, ja ha entrat en aquesta lluita, ja que ha deixat enrere el descens a 5 punts i se situa només 3 del Burgos, que ocupa la setena plaça. El club tenis taula Olot jugarà a la pista de l'Arteal Santiago, un equip que fa 3 jornades que no guanya, però que es manté en aquesta cinquena posició. El vicepresident del club tenis taula Olot, Xavier Selles, explica que la pressió del descens ja no és tan present i que l'equip ha de fer un pas endavant per intentar entrar de nou a Europa.
Estem deixant una miqueta llunyans els dos llocs de descens, estem a 5 punts del penúltim i estem a 3 punts del sisè, no? Per tant, intentar continuar sumant. Queden 5 jornades, totes molt importants, potser especialment aquelles on ens enfrontarem amb els rivals més directes per aquestes places de descens, però pensem que nosaltres ara hem de tenir una miqueta la mirada alta i mirar una miqueta cap amunt.
El conjunt olotí viatjarà a Santiago de Compostela amb una tripleta formada amb Diego Pinho, Diego Silva i Arnau Pons. De fet, aquesta tripleta suposa canviar a dos dels tres jugadors que van jugar el passat divendres en la victòria a Olot contra el Borges, un partit que va suposar un desgast físic important, ja que es va allargar a més de 4 hores. Selles diu que l'Arteal Santiago és un equip que aquesta temporada està sent irregular.
Dos jugadors de molts anys allà, l'Enes i l'Enio Enes i Mendes i també el Magnani, jugadors difícils, complicats, però bé, també ens ha sorprès perquè aquest any l'Arteal ha sigut capaç de guanyar alguns partits que semblava que no havien de fer-ho i també han perdut alguns punts davant rivals no tan potents. No?
Ara mateix el club tenista l'Olot és novè classificat i només queden 5 partits per acabar la temporada. Li queden 3 partits com a visitant i 2 a casa. El partit contra l'Arteal Santiago jugarà aquest divendres a les 6 de la tarda.
Seguim parlant d'esport, en aquest cas d'un nou pla estratègic 2025-2035 que impulsen des de l'Ajuntament d'Olot, especialment des de l'àrea d'esports. La idea és reunir a tots els agents esportius de la ciutat per intercanviar opinions i necessitats que hi ha actualment o que puguin aparèixer en un futur. La previsió és que les primeres accions d'aquest projecte es puguin dur a terme a principis del 2026.
Olot té un gran nombre d'entitats esportives i clubs que tenen unes necessitats per a poder desenvolupar la pràctica pràctica de l'esport de la millor manera possible. És per això que des de l'Ajuntament d'Olot han decidit impulsar un pla estratègic focalitzat en l'àrea d'esports i que té com a objectiu recollir en un document els eixos estratègics, les necessitats i els projectes de futur en els pròxims anys a la capital. Aquest procés no només hi participa l'Ajuntament, sinó que també hi vol incloure a tots els agents relacionats amb l'activitat esportiva enfocada des de diferents àmbits i objectius.
Recollir totes les realitats, totes les sensibilitats de la nostra ciutat en matèria esportiva i ens ajudin a confeccionar un document que, evidentment, en aquesta primera instància sigui de diagnòstic, d'avaluació, però sobretot que vagi més enllà de mirar el present i que ens ajudi a mirar el futur. I per mirar aquest futur el que volem és incorporar-hi totes aquestes mirades de tantes i tantes persones que tenen experiència, que tenen bagatge, que practiquen esport a diari i que, per tant, doncs, des de moltes mirades diferents ens puguin aportar els seus punts de vista.
Aquest pla, que preveu actuacions i projectes des d'ara fins d'aquí a 10 anys, es vol començar a treballar a partir del pròxim mes. El consistori ha organitzat 4 taules de treball en què es vol generar un debat amb els diferents clubs, entitats, centres escolars o persones relacionades amb el món esportiu, amb cada matèria com l'esport com a eina educativa, l'esport enfocat a la salut i la família, l'esport competitiu i l'esport com a motor econòmic de la ciutat. Sella Bon explica quines són les fases d'aquest projecte.
Hi ha polítiques esportives que s'han desplegat amb molt d'èxit durant molts anys, però hem de saber on estem, fer bé aquesta diagnosi. Una part on puguem recollir tot el que són propostes o en el context actual i en aquesta projecció de la pròxima dècada, d'aquests 10 anys a venir, com pensem que s'han de preparar les ciutats i com s'ha de preparar concretament Olot per afrontar aquests reptes que tingui en matèria esportiva. I finalment, doncs, també es pugui definir uns eixos de treball, uns eixos estratègics.
La previsió és que el Pla Estratègic 2025-2035 estigui redactat durant aquest mateix any i que les primeres accions de millora es comencin a realitzar a principis del 2026. A més, Sella Bona diu que si Olot vol ser ciutat europea de l'esport, ha de tenir un pla d'aquestes característiques.
I avui a la contraportada, els museus d'Olot, pioners en la implementació del Pla d'Accessibilitat. El novembre passat, la Generalitat va aprovar el Codi d'Accessibilitat de Catalunya, que obliga equipaments culturals a adaptar-se en aquest sentit i oferir uns mínims d'accessibilitat als equipaments. A Olot ja fa 8 anys que es treballa en aquest àmbit i, tot i que encara queda molta feina per fer, ja ha dut a terme accions, com per exemple rebaixar el nivell dels taulells i adaptar elements expositius amb llenguatge de signes, entre d'altres.
El Codi d'Accessibilitat de Catalunya obliga els equipaments municipals a complir uns mínims de mesures per a persones amb diversitat funcional a través d'un pla que han d'aprovar els municipis. Recentment, l'Ajuntament d'Olot ha aprovat el Pla d'Accessibilitat dels Museus de la Ciutat. En parla Montse Mallol, directora dels Museus d'Olot.
Elements arquitectònics que avaluem, per exemple, no? Doncs els aparcaments accessibles, els accessos i les àrees de pas, el paviment, les parets, les columnes, els desnivells, escales, rampes, ascensors, els lavabos, les obertures, de passos, la il·luminació, l'acústica, és una feinada ingent que s'ha de tenir, tots aquests inputs s'han de tenir en compte. El mobiliari, la museografia, els elements comunicatius que avaluem, doncs els plafons i les carteles, tots els recursos impresos.
La capital garrotxina és pionera a implementar un pla d'aquest tipus i emprendre accions de millora en aquest àmbit. Només el Museu del Joguet de Figueres està al mateix nivell, en l'àmbit gironí. Des dels museus d'Olot fa 8 anys que treballen amb experts en la matèria per millorar els 3 museus de la ciutat.
L'exposició permanent dels dos museus està feta amb criteris d'accessibilitat. L'edifici hospici té senyalètica direccional accessible. Estem a punt de, o sigui, acabem d'instal·lar al Museu dels Sants la nova senyalètica accessible. Estem fent guies de en lectura fàcil, web accessible, vídeos amb interpretació en llengua de signes. És a dir, hem adaptat i estem adaptant els taulells d'atenció al públic perquè les persones que venen amb cadira de rodes, abans no els teníem accessibles, ara ho estem fent. Per exemple, el Museu dels Sants ho vam fer l'any passat, el Museu de la Garrotxa el 2017, aquest any farem el taulell d'atenció de la sala oberta.
Des dels museus d'Olot tenen establertes prioritats i van complint amb les fitxes de tot allò que s'ha de millorar i finalment fan una avaluació a través d'una aplicació que marca unes directrius.
Tenim un tipus de fitxa així en què ens especifica l'element que avaluem, en quin estat està, què cal fer per millorar, qui ho pot fer, a qui s'ha d'encarregar i fins i tot a vegades una previsió pressupostària del cost que pot suposar això. I si és prioritat molt alta, prioritat alta o mitjana i prioritat baixa.
No redactar i aprovar el pla i, per tant, no complir amb el Codi d'Accessibilitat de Catalunya pot comportar la pèrdua de finançament per part de la Generalitat per als diferents museus. Els museus d'arreu de Catalunya tenen fins al 2034 per executar les diverses accions de millora. Pel que respecte als museus d'Olot, es calcula que entre l'edifici de l'Hospici, el Museu dels Sants i Can Trinxeria, hi ha una setantena de millores per executar. El pla, però, contempla la impossibilitat d'executar algunes de les accions, aquelles que faria modificar edificis patrimonials. Per posar un exemple, l'amplitud de les escales de l'Hospici.
Amb cultura, com sempre, la contraportada de l'informatiu. Tanquem aquest informatiu migdia de dimecres 19 de març de 2025, molt pendents de la situació meteorològica arreu de la comarca de la Garrotxa, on, per exemple, ja aquest matí, fa poques hores, s'ha reunit el Comitè Municipal d'Emergències Olot per seguir l'avaluació de l'episodi de pluja. S'ha activat el Duprocim de l'Ajuntament d'Olot i en alerta el Pla Inuncat d'Emergències davant la possible acumulació de 100 litres per metre quadrat a només 24 hores. Tant des de l'Ajuntament d'Olot com des de Protecció Civil es demana molta precaució, especialment en activitats a l'aire lliure i pel que fa a la mobilitat. N'estarem pendents, com sempre, a l'antena de Ràdio Olot. Més informació a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.